Eduard Jané, molt bon dia.
Bon dia, Sergi, bon dia, benvolguts oients de Cugat.cat, que encara teniu capacitat adquisitiva i ganes d'anar a les rebaixes.
Jo tinc les ganes.
Tu tens ganes? Mira, això de
les
rebaixes...
Però no la capacitat adquisitiva.
Bueno, però si no tens la capacitat adquisitiva...
Això que les ganes les he anat guanyant amb el pas dels anys, eh?
Si no tens la capacitat adquisitiva, la cosa es fa difícil, eh? Perquè això ha canviat molt, eh? Això ha canviat molt, d'ençà 5 o 6 anys. Abans, quan arribava el mes de gener, deien la cuesta d'enero, es deien per supopeia a les ràdios i a les televisions, donava gust veure a la gent esperant impacient a la porta dels grans magatzems, sobretot a la porta del Cort Inglés. Podem dir sense por perquè la seva presència ja és a tot arreu. Doncs això, era bonic veure a la gent amb ganes d'entrar, i sempre passava a la primera a Barcelona una senyora que es va fer famosa per això, per entrar a la primera, fins al punt que un any, fixa-t'hi tu, va fer la publicitat, l'espot publicitari de les rebaixes.
Tot un mèrit, mira. Hi ha persones per cada cosa. Mira, doncs la senyora contenta, i amb aquesta publicitat segur que va guanyar capacitat adquisitiva.
Bastants dinerons, segur. Aquesta temporada, per exemple, no ha deixat d'haver-hi rebaixes tot l'any. Hi havia rebaixes en plena temporada d'hivern, quan la gent comprava la roba i els regals de les festes de Nadal, o dels Reis, o del Pare Noel, o el que sigui, que ja vaig fer una homilia parlant d'aquest tema. La qüestió és que segueixen dient que comença la temporada de rebaixes, però hem arribat a un punt de la situació econòmica i sociològica que no hi ha temps de rebaixes, sinó una mena d'espai temporal inacabable, sempre igual en la seva infinitud, que ens fa pensar que no hi ha diferències i les coses inexorablement prenen un caire que no sabem com i quan pararà.
Caire preocupant, per tant, Eduard.
Exacte. Aquesta és la paraula. És preocupant. Mira si les coses van lligades, que la ANGET, que és la patronal que agrupa les empreses de la gran distribució, és a dir, els grans magatzems, les grans zones comercials, etc., ha presentat als sindicats fa pocs dies una proposta de conveni col·lectiu que rebaixes fins a diferents conceptes. És clar, penses, aquesta gent que tenen tant per la mà el tema de les rebaixes, quan arriba el moment de pensar en els seus treballadors, no poden canviar d'estil. La cosa és que proposen una rebaixa dels sous fins a un 20%. Sí, sí, no m'equivoco, eh? Un 20%. I això pot afectar a 230.000 persones de tot l'Estat. Una proposta, pels 4 anys propers, que inclou, atenció, eliminar una de les pagues, que suposa aproximadament el 7% del salari brut. Una retallada del 2 al 5% del sou lligada a l'evolució de les vendes. Supressió dels complements d'antiguitat, congelant els actuals en vigor i eliminant el concepte a partir d'ara. Suprimir els complements per treball el diumenge o dies festius. I, a més, la introducció de l'obligació de fer-ho, o sigui, treballar els festius. Per tots els treballadors, encara que el seu contracte vigent digui el contrari, cosa que incidiria en tots pensant en les noves ordenances de llibertat d'horaris que s'estan aplicant gairebé a totes les autonomies. Augment del nombre d'hores setmanal fins a 56 i que anualment passaria de les 1.779 actuals a 1.826 futures. Però la cosa encara té més conya, perquè es pretén una flexibilitat horària, que vol dir que probablement suposaria un horari a la carta perquè les empreses passarien a fixar mensualment aquest horari. Un càstig afegit.
És a dir, que els primers, Eduard, els treballadors, patiran de valent, no?, si s'apliquen aquests canvis.
Exacte.
Rebaixes i moltes altres modificacions.
Exactament. És que dona la casualitat que les mateixes empreses, o moltes de les que s'aplicarien, si podessin, i pensant en el que està passant, si no veieu el cas de la Seat i de la Nissan, aconseguiran que siguin els propis sindicats i els propis treballadors els que demanin rebaixes d'aquesta mena per poder mantenir els seus llocs de treball. Tornar a quasi 4 dècades enrere, amic Sergi, quan tu no existies i jo era jovenet. Tornar a les jornades més llargues i els sous de misèria. I també dona la casualitat que aquestes empreses, Mango, El Corte Inglés, Induico, amb totes les seves marques, Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, que per ser el Massimo Dutti no ha existit mai, no hi havia mai cap senyor que es digués Massimo Dutti, etc. Estiguin comprant els seus productes acabats al Marroc, Bangladesh o la Xina. Un informe extens, documentat, jo crec que molt fiable, parla de la deslocalització industrial, que és la resposta que explica per què determinades marques i grans superfícies poden fer els preus que ofereixen. Una explotació sistemàtica dels treballadors, en aquest cas de Marroc, sobretot els tallers tèxtils de Tànger, que proveeixen importants firmes internacionals amb unes condicions laborals que van de les jornades de 12 hores diàries, 6 dies per setmana, amb un salari que no arriba als 200 euros mensuals i que, segons les categories, pot ser inferior a 100. Arbitrarietat en la contractació i acomiadament sense possibilitats de defensa. Tots sabem, s'ha de dir, que el cost de la vida no és el mateix aquí que al Marroc, però cal saber també que una família de 4 persones, és a dir, 2 adults i 2 petits, que comença a ser també el Marroc habitual, necessita per viure en una ciutat com Rabat o Tànger a un nivell de pura subsistència de 600 a 650 euros mensuals. Home, és evident que farien falta 3 sous com a mínim per poder tirar endavant. Les operacions fetes per part dels que en treuen profit d'aquesta situació està clara. Fins a dir, Espanya és el client més important de les exportacions de roba confeccionada marroquí, des de l'any 2006, casualment des de l'any 2006. No sé, va començar la crisi el 2007, no? Em fa l'efecte?
2007-2008.
Doncs ja ho veus. Espanya és també el primer exportador al Marroc del teixit, o sigui, que els rotllos de tela que li ven, Espanya al Marroc, es converteixen en els vestits, faldilles, bruses, jerseis, pantalons, etc., que els hi compra. Espanya al Marroc.
L'un per l'altre.
Marroc és un immens taller per a les empreses espanyoles que hi he esmentat i d'altres. Els tallers i fàbriques del sector suposen el 40% de les persones treballadores de la indústria en el país, al Marroc, i d'aquest important grup de treballadors, el 70% són dones.
I Eduard, això com ho podem resumir? Com ho podem tancar avui? Què hi veus tu d'ara en endavant? I si s'aproven tots aquests canvis?
Mira, jo tinc la convicció que el que pot passar és que d'aquí pocs anys no farà falta en el Marroc que confeccionin la roba, perquè aquí ja es trobaran treballadors que cobrin més o menys el mateix. Fixa't que el govern acaba d'anunciar que el pla de reequilibri financer, unes belles paraules, demana que les retallades dels funcionaris, per exemple, s'allarguin fins a l'any 2014. I fins i tot calculen quants dinerons suposarà d'estalvi. 420 milions a l'any. Home, el senyor Amancio Ortega va guanyar l'any passat, després d'impostos, 2.200 milions d'euros. I, això sí, va fer una donació de 20 milions per Càritas, cosa que em sembla molt bé, però que s'ha pogut descomptar de les seves obligacions fiscals i que representa el 0,9% dels seus guanys. No s'ha tot perdut. Jo, per exemple, veig que l'Europarlament arriba a acords per rebaixar les subvencions als latifundistes, com la reina Isabel d'Inglaterra o la nostrada duquesa d'Alba, pobra dona, que cobra 3 milions anuals d'Europa i li rebaixaran 300.000 l'any que ve. I la pobra Fabiola de Bèlgica, fixa-t'hi, fa una fundació per recordar el seu difunt marit, el rei Balduí, i se li tiren sobre dient que volen estalviar-se de pagar impostos als seus probables hereus, als nebots, perquè ella no en té de fills. I a sobre, per si això ja no fos bastant, li rebaixen el sou que li passaven com a vídua, que només era de 157.000 euros. On anirem a parar? I no diguem la Casa Reial Espanyola. Escolta, Sergi, el rei Juan Carlos i el príncep Felip tenen el sou congelat des de l'any 2011 per voluntat pròpia, eh? El rei cobra 140.000 euros i el príncep 70.000, exactament la meitat. És clar que tenen alguns diners pel tema de despeses de representació, res, uns 152.000 euros, i el pressupost total de la Zarzuela només és de 7,9 milions. S'han rebaixat un 7% del sou. Home, jo la veritat és que penso que fan el que poden. Per mi, la notícia que em va semblar escandalosa, impresentable, vergonyosa, és que els hi han reduït el parc mòbil. Imagina, Sergi, tenien 72 cotxes a la seva disposició, tota la família, eh? I els hi han rebaixat fins a 45. Només els hi deixen 45 cotxes. Això sí que són rebaixes.
Ho tanquem, com sempre, Eduard, amb un minut musical. Avui, d'aquí, ens fem acompanyar.
Avui fem, diem, Stop in the Name of Love, El nom de l'amor, pareu, una gran cançó, de Diana Ross i The Supremes.
I amb aquesta dada, que els hi han rebaixat de 72 cotxes a 45, a la Casa Reial.
Pobre gent.
Eduard Gené, moltes gràcies. Fins a les 12 i arribem amb Stop in the Name of Love, amb Diana Ross, en companyia de The Supremes.